A Veus de Casa, un passeig per la història.
Ja arriba el moment de pegar una passejada per la història de la mà de Joan Ferreres, si no és que ja el tenim a l'altra banda del telèfon. Bon dia, Joan.
Bon dia, bon dia.
Com estàs?
Molt bé, per fi n'he sortit el sol.
Conta'ns, conta'ns, on ens n'anem avui? Ens anem molt lluny, viatgem en el temps únicament i ens quedem a Benicarló. Explica'ns.
Bé, la setmana passada vam estar a Benicarló i vam fer un repàs de la seva població a l'època moderna, i avui veurem dos models que tenen semblances però també diferències, que són el mateix, la població moderna i també l'urbanisme i també totes les conseqüències que van significar tot el que va passar en aquesta etapa, però a Vinaròs i a Traiguera.
Molt bé, doncs per començar, expliquem el període en el que ens referim exactament i què entenem per població moderna en el cas de Vinaròs i Traiguera.
Bueno, en el cas de Vinaròs i Traiguera, la població moderna és la que hem estudiat més a fons, perquè tenim també més documents de l'Arxiu del Regne de València, els moravetins. És una població del segle XVI i XVII, i el XVIII encara continuarà pujant encara més perquè les condicions són més favorables. És un model encara de població, diríem, antiga, d'antic règim, que es diu, que sempre està sotmesa a limitacions, com són els aliments, les sequeres, les guerres, les pestes, etc. No? Una mica també com explicava a Benicarló. Els aliments bàsics, doncs, és una mica també la dieta mediterrània, bàsicament són cereals, hidrats de carbó, i pensem que el tomàquet, el que és la dacsa, el maïs, com se diu en castellà, i les patates encara no hi són, comencen a arribar ja a final del segle XVII, perquè són aliments molt importants que formen part d'ara de la nostra dieta, però que en aquella època estan en Amèrica, encara no havien arribat. No? Després les sequeres no n'havia moltes, perquè encara és una etapa en què no hi ha aquest canvi climàtic que ara estem patint, però de quan en quan n'hi havia alguna, i al segle XVII n'hi van haver diverses. I a les guerres, evidentment, no passava un segle que no havia una o dues guerres. Per tant, quan arribava una guerra, doncs, també la població baixava. De fet, el ritme de la població era una mica pujar i baixar en funció de les circumstàncies. És a dir, si les circumstàncies d'aliments eren bones, si no hi havia sequeres, si hi havia època de pau, doncs, evidentment, la població creixia amb les limitacions aquestes de que hi havia molta mortalitat infantil. Però, bueno, després d'una guerra podia haver pestes o podia haver algun tipus de contaminació, i llavors la població caia, i de vegades caia brutalment, no? Com el cas de la pesta bubònica de 1648, uh-huh. O la pesta negra que va haver al segle XIV.
Molt bé, i factors com l'economia, la geografia, la política, com influïen en el desenvolupament de la població d'aquestes villes?
Bueno, bàsicament són aquests els elements de la població més de caràcter alimentari, i la política, evidentment, si portava guerres, doncs ja la zona acabava pagant-les, no? Perquè qui anava a les guerres, però per obligació, perquè moltes vegades els senyors feudals els obligaven, i altres vegades, quan hi havia només tres guerres que no es podien obligar tant, llavors se feia a través d'uns sous molt onerosos que molta gent que no tenia res més a fer en aquelles guerres, no? Uh-huh. I, per tant, sempre acabaven influint totes aquestes decisions, no? Però, i en el cas concret que analitzarem, aquests dos casos concrets, hi ha decisions polítiques que perturben totalment el ritme de la població, tant a Vinaròs com a Traiguera, no? Justament perquè hi ha un conflicte bèl·lic, no? Un conflicte bèl·lic que és la famosa Guerra dels Segadors. El límit se posa més o menys aquí el que seria el riu Sénia, no? I els catalans i els francesos se van unir contra de la monarquia espanyola, no? I la monarquia espanyola tenia com a límits això, aquesta franja que arribava de Traiguera a Vinaròs, et Vinaròs la volien fortificar perquè era la vila marítima i, evidentment, els vaixells podien arribar allà i traïna perquè era el lloc interior, no? I això va ser la desgràcia per les dues poblacions.
Clar, perquè aquesta proximitat de Vinaròs al mar i aquesta traiguera com a centre de peregrinatge també en el seu desenvolupament, pues imagino que tenia importància, no?, a nivell demogràfic.
Sí, bueno, a nivell demogràfic, si agafem, per exemple, el cas de Vinaròs, el nivell demogràfic medieval d'allà a l'any 1320, que tenien 90 veïns, o a l'any 1492, que tenien 118 veïns, tot això canvia. En l'època moderna, només a 1510, ja es passa a 180 habitants, el 1608 a 460, i a meitat del segle XVII ja en tenien més de 500. Vull dir, Vinaròs acaba sent una població en l'època moderna tan important com era Traiguera, que Traiguera també tenia uns 600, i tenia Sant Mateu, que també estava al voltant d'això, no? Vull dir, hi havia una època que feia molts anys, ja de les guerres del segle XV, que no havia vingut cap conflicte, per tant, tenien tot un segle XVI i gran part del segle XVII que no va haver conflictes i, per tant, la població va anar creixent per totes aquestes circumstàncies, diríem, de bonança en tots els sentits. No? Uh-huh. Però també perquè començava ja a haver més aliments, el mercantilisme cada vegada se va universalitzar, ja feia més de 100 anys que s'havia descobert Amèrica i es començaven a importar coses, se portaven aliments i es plantaven aquí i eren més productius, com el cas de les tomates, collit, o les patates, això. I el transport dels vaixells cada vegada era més gran i en el cas de Vinaròs, evidentment, l'afectava, no? L'afectava perquè no havia un port com se va fer després del segle XIX, però sí que era un mar fondo que se podien arrimar els barcos grans i en barcos menudets i en barquetes menudeses ho transportaven. Per tant, hi havia tot un comerç marítim que s'anava desenvolupant. Per tant, Vinaròs, en aquest sentit, va créixer molt, no?
Molt bé, i el creixement d'aquestes viles va ser gradual? Va hi haure moments d'expansió més marcats? Quins factors influïen en aquestes variacions del creixement demogràfic?
Bé, bueno, els factors és aquests que t'explicava sí. Abans, sobretot d'alimentació, no? Però també les condicions, diríem, d'higiene, també les condicions d'organitzar un urbanisme diferent, per exemple, en el cas de Vinaròs, en l'any 1621, la població que tenia en aquella època, que era de 516 veïns, 228 vivien dins a la muralla vella, la muralla de lo que era el temple, lo que era les muralles medievals de l'època del temple. Llavors, que passava exactament el mateix que Benicarló, no? Però en aquella època l'administració del rei, en aquest cas de Felip IV, volia fer tot unes muralles que englobés no solament aquesta població medieval que tenia les seves muralles, sinó fer unes altres muralles exteriors molt grans que arribarien fins a la voreta del mar, en dues torres a la vora del mar i tres torres a la part superior, la part del Socors, la part de la plaça Jovellar i detrás d'on està l'església, no? Uh-huh. No es va arribar a fer, això va ser un projecte. Però la realitat és que en aquell moment 228 famílies vivien dins de les muralles velles i 213 ja vivien per fora, en barris com en diuen ara, el barri del Socors, el carrer L'Àngel, tota la part de Baramar, el carrer del Pont, etc. Per tant, en aquests 228 més 216 més 29 capellans i 46 pobres ens donen aquests 516 veïns que vivien a Benicarló. I, per cert, una cosa interessant podria ser també els apellidos, no? Els cognoms.
Clar.
Els apellidos més habituals en aquella època, Vinaròs, eren l'Esteller, Forner i Roca. Aquests representaven, cada un d'ells representaven un 6.5%. Per tant, tots junts ja representaven més del 20, no? Després els Arnau, Gavaldà i Febrer, que representaven entre un 4 i un 5%. I després els Miralles, que després van ser més nombrosos, els Gombau, els Domènec, són cognoms que encara existeixen en l'actualitat, que representaven un 3, entre un 2 i un 3%. Uh-huh. Però bueno, ja són cognoms que se consoliden i que continuen pràcticament tots fins a l'època actual.
Uh-huh. I hi ha registres de migracions cap a aquestes viles? D'on venia la gent que s'establia a Vinaròs i a Traiguera?
Bueno, en aquesta època moderna, curiosament, la població que més ve són gent d'origen francès, i que a Vinaròs ne van arribar bastants, i sobretot també el 17 i després el 18 i el 19, però també ja comença a haver població castellana que ve de diferents llocs. Això es comprova amb els cognoms, no? Però hi ha perquè registres molt acurats de famílies, això no n'hi ha massa. Però en els d'això sí que hi ha. Uh-huh. I les conseqüències de tots aquests canvis i de les guerres aquestes i l'organització aquesta van ser sobretot l'arribada de nous aliments, uh-huh. Això que m'estava explicant, que sí. Sí que solien vendre de les grans ciutats, de València, de Barcelona, però també venien d'ultramar. Després de nous professionals, sobretot artesans, els més consolidats, evidentment, eren els agricultors, els ramaders, i una altra cosa important, a Vinaròs hi havia un gran nombre de mariners. Hi havia molta gent que es dedicava a la pesca i en llistes d'aquesta època de 30 i 40 famílies de marineres, no? I l'augment, bàsicament, serà, com creix en la població, de menestralia. Són ferrers, i abans hi havia un ferrer, doncs ara hi ha dos o tres, hi ha fusters, teixidors, espardanyers, sabaters, sastres, tendes de comestibles, que més endavant ja s'ho diran ultramarinos, i l'altra qüestió, evidentment, és que s'ha quedat menuda la població, les muralles medievals encara les conserven, perquè no es tiraran pràcticament fins al segle XVIII o XIX, però la gent, evidentment, se'n va a viure fora, perquè fora té més espai, pot fer cases més grans, i hi ha un nivell sanitari molt millor, no?
Uh-huh. Quina relació mantenien aquestes poblacions amb altres nuclis del Maestrat? Hi havia com una xarxa de comunicació, d'intercanvi i demés?
Bueno, a partir del centre de l'època moderna, la part, diríem, marítima, comença, com el cas de Benicarló i Vinaròs, i Peníscola, comencen a tindre més comunicació a l'interior. En l'època medieval eren aquells pobles que estaven allà del pas habitual, des de l'època romana, que era l'interior per Traiguera, Sant Mateu, fins a València, bueno, Castelló, València. I ara comencen a tindre més importància, justament perquè el port i els mariners, evidentment, amb la pesca i tot això, necessiten comunicar-se a l'interior perquè són els llocs més props on tenen que aportar coses, no? En el cas de Traiguera es veu claríssimament, o fins i tot en Sant Mateu, no? Aquesta connexió. Per tant, el que es fan és reforçar els camins. Però bé, no serà des del segle XVIII que quedaran se fran camins, diríem, més moderns. I les carreteres, evidentment, ni pensar-ho, això ja és una cosa de finals del segle XIX, no? Uh-huh. I en aquest cas, doncs, tenim a Traiguera també, que és la moderna, una vila que, a més, era diferent de les altres, bàsicament per dues coses. Una, perquè tenia l'ermitori de la Font de la Salut, i era un lloc de peregrinatge, que, curiosament, justament en aquesta època, al segle XVII, la dona, la que s'havia de casar amb Felip, amb el rei Felip III, va arribar al port de Vinaròs i van decidir, uns mesos abans, per planificar, no? La monarquia ja ho planificava, de fer un camí ben arranjat i ben arreglat perquè poguessin passar tots els carruatges que anessin des de Vinaròs fins al Mas dels Estellers, per Sant Jordi, i del Mas dels Estellers a l'ermitori de la Font de la Salut. Per tant, ja es va arreglar tot un camí que ha durat i encara s'utilitza en l'actualitat, i en alguns trams ja s'ha asfaltat i és carretera, no? Això és un element diferenciador, aquesta ermita, que té un peregrinatge importantíssim i que, a més, estava protegida pels propis reis. Felip II va venir com almenys dues o tres vegades. I sabem exactament on la casa on va dormir. És una casa rural fantàstica, que en l'actualitat, però que en aquella època era d'una família molt rica i molt espavilats, que eren els Caperó. Bé, l'altre element important i diferenciador, diríem, de Traiguera, en aquesta època, és que n'hi ha terrissers, és a dir, en tota la comarca i pràcticament en tota la part nord de la província no n'hi ha cap lloc de terrissa, més que Traiguera. Evidentment, els pobles, quan tenien que fer rajoles i coses d'aquestes, els rajolers, pues sí que en èpoques fins i tot medievals i després en l'època moderna teníem pues, un rei sol, que normalment solia ser algun tregueri que es desplaçava a Sant Mateu, que se n'anava a Canet, que baixava a Vinaròs i llavors feia un taller de terrissa, no? Però Treguera era un nucli important que en aquesta època en té, segons diferents autors, per exemple, Luciana diu que en tenia 28 tallers. Uns anys després, en l'any 1587, en trobem 30 tallers de canterers i després de rajoles, perquè les rajoles també comencen a ser importants a partir de l'època moderna. Abans no se solien utilitzar massa. I bé, també té elements significatius de caràcter cultural. I sobre això veig un llibre que es diu Treia renaixentista. La Font de la Salut, per exemple, tenia un pòrtic renaixentista que es va fer l'any 1588, on es va fer un italià, que va ser el que va reforçar les muralles que actuals que encara n'hi ha a Peníscola per mandat de Felip II, no? O el Pigró Cobert de l'any 1600, o el claustre dels ducs de Segor, que eren de la família Borja. Però també va fer un campanar més alt i un temple renaixentista l'any 1611. Per tant, fixa't que este principi final del segle XVI i principi del XVII hi ha una gran activitat cultural tant a la vora mar com a l'interior. O també l'Ajuntament, que és de 1639, o aquestes cases pairals que t'explicava dels Caperó, on el rei Felip II, quan va anar a Treguera, va anar a la Font de la Salut, però després va anar a dormir a Treguera, i li van posar la casa, diríem, més ostentosa, més maca.
Clar. Bueno, ens pots contar alguna cosa més al respecte, alguna curiositat més, o ens anem ja a les fonts històriques, a les fonts bibliogràfiques, per entendre millor tot aquest tema?
Sí, bueno, com a resum final, sí. Que tot aquest optimisme, diríem, i creixement de població que va haver tant a Vinaròs com a Treguera, quan va arribar la guerra aquesta famosa dels segadors, que evidentment se van enfrontar diverses vegades en diferents llocs, pues, Vinaròs li va afectar bastant, potser no tant, però bueno, mira, l'any 1646 Vinaròs havia baixat la població bastant, no? Però en el cas de Treguera, que tenia, el 1640 tenia 600 habitants, va caure a 200. I a més, encara va perdre més perquè, com Treguera estava tan malament, va aprofitar el mas dels Estellets per fer-se independent i separar-se de Treguera. I, per tant, Treguera encara va quedar amb menys població. Però és que pels carrers diu que sortien argilagues, que les cases estaven totes enderrocades i que la gent no volia viure al poble i fugia. Volia quedar realment destrossada, perquè va ser la que més se va implicar en la guerra, potser que més que Vinaròs. Això és una mica per veure com la població, que abans havia arribat a aquelles quantitats tan grans, ara s'ensorrava totalment, no?
Clar. Ja per... Sí, dime.
No, volia parlar de la bibliografia.
Això t'anava a preguntar, que vull aprofundir en el tema. Quins llibres, quins estudis ens recomanes sobre aquesta població moderna de Vinaròs i Treguera?
Sí, bueno, hi ha dos de Vinaròs, un que és d'un professor de la UGI, que és vinarosenc, Miguel Àngel Vall Lapalleres, que l'any 2008 va publicar un llibre encantador, a més molt ben elaborat. Es diu Lloc, Vila i Ciutat, Evolució Urbana de Vinaròs des del segle XIII al segle XX. I n'hi ha un de clàssic que el va escriure un poeta i un escriptor de l'any 1929, que és Juan Manuel Borràs Jarque, que es diu Història de Vinaròs, i que ha estat una mica el llibre de referència de molts historiadors, perquè parla de tot i Estellat més era un home que es documentava perquè encara en aquella època hi havia arxius. Uh-huh. I respecte a Treguera, hi ha dos llibres meus. Un és Territori, Població i Economia, que és de l'època medieval, que ja he parlat algunes vegades, van publicar el 2009. I el mateix any van fer l'esplendorosa Treguera renaixentista, que ara us parlava de tots aquests edificis, que la van publicar a Vinaròs a l'Editorial de l'Antinea.
Molt bé, Joan, pues ara sí, fins aquí. Moltíssimes gràcies, com sempre, per pegar aquesta passejada de la història, per la història juntament amb nosaltres. La setmana que ve tornarem amb moltes més històries.
Molt bé, vinga, gràcies a vosaltres.
Adéu.